El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Setmana de vagues a la sanitat i a l'educació. Ens concentrem avui en l'àmbit sanitari. La Intersindical ha convocat vagues per avui i demà a la sanitat, sumant-se a una protesta que ja havia convocat Metges de Catalunya pels dies 25 i 26 de gener. Les aturades demanen un increment dels pressupostos destinats a la sanitat, una millora de les condicions laborals dels professionals i unes condicions laborals que permetin poder oferir una atenció de més qualitat als pacients. Un dels motius als quals també s'hi volia sumar la mesa sindical, que ha hagut de desconvocar, però, els seus dies de protesta per un defecte de forma que ha portat a la patronal a denunciar la vaga. Abordem aquesta realitat conversant aquesta hora amb en David García, de la Federació de Treballadors de Catalunya i la Intersindical Alternativa de Catalunya, la FTCIH, a l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Anem a PAMS. Què ha passat amb la convocatòria que havia fet la mesa sindical?
Bueno, doncs la mesa sindical va fer la convocatòria de vaga i per un possible defecte de forma, les patronals al·ludeixen que no van ser notificades en temps i forma, tot i que el Departament de Treball ens ha insistit en diverses ocasions en que això no era així, que realment la vaga complia amb els requisits legals, però davant d'aquesta incertesa vam decidir que per tal de protegir a totes les treballadores i treballadors fer la desconvocatòria i la tornarem a convocar més tard.
Per tant, hi haurà noves jornades de protesta?
Sí, de fet, les mobilitzacions que teníem plantejades continuen endavant perquè ara ens hi trobem en un moment que com a treballadors i treballadores de la sanitat hem d'evidenciar en el moment que ens trobem. Fent una miqueta de repàs històric, nosaltres com a treballadors del sector portem molts anys treballant en unes condicions precàries i després amb la pandèmia això s'ha aguditzat encara una mica més. I si bé és cert que sempre rebem per part dels polítics les promeses de que això es revertirà, portem molts anys en aquesta situació i no veiem aquesta reversió de les condicions.
Aquí hi ha moltes qüestions a comentar, però m'agafo potser la darrera, que és el fet d'aquest conveni que s'ha signat del Siscat, no? Que afecta bàsicament a la sanitat concertada, com per exemple és el cas de l'Hospital de Sabadell, amb millores salarials importants, amb el retorn d'aquell 5% famós, que era una de les grans demandes que tenia el comitè d'empresa del Taulí, per exemple. Com valoreu aquest acord i per què, malgrat aquest acord, decidiu o penseu que cal anar a la vaga?
Bueno, realment aquesta signatura i aquestes condicions que recolleix aquest conveni nosaltres les considerem del tot insuficients. No deixa de ser unes petites motlles de totes les coses que hem vingut d'aquestes mancances que volem posar en relleu amb aquestes mobilitzacions. O sigui, nosaltres estem patint uns ràtios que no ens permeten l'atenció que nosaltres voldríem dedicar-li a la ciutadania. Els nostres sous són bastant precaris i no han pujat, així com va pujant totes les coses a la vida. Els salaris de la sanitat, d'aquest sector en concret, s'han mantingut bastant precaris durant molt de temps i no veiem que sigui un conveni que ens permeti posar-nos al dia en aquest sentit. A part de tot això, nosaltres és que venim d'un moment molt delicat. Vull dir, ara hi ha una manca de professionals en el sector bastant aguditzada i al final el que veiem amb el conveni és que s'ha destinat els recursos a un grup professional en concret que si bé és cert que són els que estan fent un esforç bastant important per pal·liar precisament aquest dèficit, no és l'únic col·lectiu que participa de les cures que fem a l'hospital. Llavors, en aquest sentit, ens manifestem...
Estem parlant d'infermeria?
Exactament, sí. Nosaltres hem fet una valoració així una mica veient el que s'ha signat al conveni i és el grup que és un més beneficiat. Hem trobat a faltar, doncs, per exemple, el fet de que Metges de Catalunya no hagi signat aquest conveni perquè és un col·lectiu també força important i pràcticament no han tingut cabuda dintre d'aquest conveni. Jo crec que és aquest el sentit que pel qual el Sindicat de Metges de Catalunya ha decidit no signar-ho. I de la resta de grups que formem part de la mesa sindical, en certa manera tampoc no ens sentim identificats i interpel·lats per el que s'ha signat en aquest conveni, perquè veiem que en el moment en què ens hi trobàvem amb una vaga en l'horitzó i amb els metges que no volien signar, jo crec que es podia haver anat més enllà, més que res, perquè els sindicats que formen part de la taula tenien una mica el vent a favor, no en contra, i el fet que s'hagi signat quan estàvem a punt d'aquesta jornada de reivindicació i de vaga, doncs no ho hem considerat el més adient. Sí que bé és cert que la conselleria ha fet aquesta taula d'harmonització dels convenis, el conveni de l'ICS i del CISCAT, però el conseller el primer dia d'aquesta reunió el primer que va dir és que no era una taula vinculant, que de lo que allà es pugui parlar i de lo que es pugui debatre en cap cas tindrà cap vinculació i no tindrà, o sigui, que parlant de tot això estaran les taules de negociació del sector concertat i del sector ICS. És a dir, ens sembla una mica de maniobra política que no es concretarà en cap. Més que res, també el que voldríem posar sobre la taula és que si és la voluntat de la conselleria el que ha de fer és accions concretes i calendaritzades. I en aquest sentit és una manca que trobem a faltar per part del conseller.
Ara parlem amb Metges de Catalunya, també, que estan, de fet, en negociacions en les últimes hores per veure si finalment es tira o no endavant aquesta vaga de demà i de dijous, però una de les qüestions que sempre es posa damunt la taula és la baixa qualitat de l'atenció del pacient a conseqüència de la situació laboral, també, dels treballadors sanitaris. Aquest és un dels temes que us preocupa, també?
Evidentment. Això, sostingut en el temps, ens portarà a un moment molt crític per als professionals de la sanitat, i això és una qüestió que ha de resoldre el govern. En aquest sentit, nosaltres el que hem manifestat molts cops és, per exemple, que nosaltres volem el que t'explicava abans, una baixada de les càrregues laborals actuals i de la càrrega assistencial mitjançant la millora de les ràtios. I el que volem també és intentar seguir que tinguem una jornada de feina de 35 hores setmanals que ens permeti una mica també conciliar. Nosaltres tenim un percentatge de plantilla. La plantilla de l'hospital són moltes dones i al final el rol de cuidadora no s'acaba quan surts de l'hospital, i en aquest sentit hem de tenir la possibilitat de poder conciliar. No pot ser que tinguem aquestes jornades tan esgotadores de doblar torns i de fer hores extres. El sistema no es pot mantenir amb això.
Per acabar, aquests dies amb el fred, els virus respiratoris, no sé si la situació a l'Hospital de Sabadell és especialment complexa.
Bueno, és que l'Hospital de Sabadell porta patint aquesta una sobresaturació del sistema d'urgències endèmica i històrica. Al final assumim un ràtio de població super important, i les obres de condicionament de les urgències i la dotació de recursos, tant humans com a tècnics, doncs sempre han sigut un dèficit per acabar de concretar per part del govern. I en aquest sentit, quan arriba el cibers, doncs s'aguditza molt més. Evidentment, la situació de la grip, abans de la situació del Covid, ens deixa en una situació de les urgències doncs molt, molt tensa, tant a nivell laboral, perquè manca de personal, com de poder destinar, de poder fer l'atenció i les cures que necessita la ciutadania d'una forma doncs òptima i digna.
Dèiem al principi que s'han hagut de desconvocar aquesta part de la protesta per aquesta denúncia doncs, que feia la patronal, però tot i així es mantenien les concentracions. Repassem una mica quines concentracions teniu previstes.
Doncs mira, el dia 25 ens concentrarem davant de les portes de l'hospital a les 12 del migdia i per la tarda a les 6 de la tarda, i el dia 26 ens concentrarem també a les portes de l'hospital a la 1 del migdia. Aquí rebrem la participació també d'entitats de la ciutat, doncs, perquè això no va només de com ens sentim i com estem treballant els professionals, sinó de com se sent la ciutadania quan entra per les portes de l'hospital i de com està el sistema sanitari català. Llavors s'assumaran a les mobilitzacions d'aquest dia 26 a la 1 del migdia, i acabarem amb les mobilitzacions a les portes del centre el dijous a les 6 de la tarda.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. David García, de la Federació de Treballadors de Catalunya i la Intersindical Alternativa de Catalunya, la FTCIH a l'Hospital de Sabadell. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Bon dia.
Adéu, molt bon dia. I com dèiem, tot plegat, l'origen d'aquestes jornades de vaga surt de la primera convocatòria que feia Metges de Catalunya anunciant de finals del mes de novembre ja aquestes convocatòries de vaga per demà i dijous amb la intenció de denunciar la situació del sistema sanitari. Des de llavors, el Departament de Salut ha anunciat algunes millores, repassant, per exemple, el conveni del Siscat, però també a les últimes hores hi ha hagut negociacions entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut. En volem parlar tot plegat amb l'Àlex Maier, representant de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, què tal? Bon dia, gràcies a vosaltres.
Les trobades de les últimes hores, no sé si li ha arribat ja informació de com han anat i de fins a quin punt s'està a prop o no de desconvocar aquesta vaga.
Bueno, la veritat és que sí. El que passa que, bueno, és veritat que en aquests dies el WhatsApp i la informació va molt ràpid, però tenim reunions durant aquest matí el comitè executiu del sindicat per valorar-ho. En tot cas, ara per ara, la situació és la mateixa que era ahir o que fa uns dies, i és que, bueno, sí que hem vist per part del departament bona predisposició per negociar, però ara mateix no hi ha res en ferm com a proposta i, per tant, les mobilitzacions de moment es mantenen sense cap dubte.
Recordem, per què va la vaga, Metges de Catalunya?
Doncs, bueno, un títol o de la manera més curta possible.
De la manera més curta, sí, a grans trets.
Per salvar el sistema sanitari, és així. Ara mateix està en risc, està en perill, perquè el personal està hi ha poc personal, està mal pagat, estem fent unes cures i unes assistència sanitària que no és l'òptima i és tot per diguem, financiació, i per tant, doncs, per salvar el sistema o per que no deixar-lo enfonsar-lo, estem en vaga aquests dies. En l'àmbit més concret, doncs, evidentment, són qüestions formatives, són qüestions laborals, són qüestions també de sou, totes les qüestions que han de protegir i millorar el sistema, perquè l'única manera de fer-ho és protegir i millorar els seus treballadors i treballadores.
Clar, i en aquest sentit, la situació de sobresaturació que, per exemple, ara ens deia en David García, doncs, que està patint l'Hospital de Sabadell aquests dies amb els virus respiratoris, amb la presència doncs, de més fred, l'hem de batejar com anecdòtica, és una situació que passa sovint i és un exemple de tot això que estem dient?
Sí, clar, és un exemple que passa cada hivern, que l'hospital no, o diguem que les urgències no estan prou lliures o no sé com dir-ho, o amb prou capacitat com per quan hi ha aquestes crisis poder-les assumir de forma adient, i llavors el que passa és que ja habitualment ja anem tot absolutament ple i tot absolutament tensionat, i per tant doncs quan arriba un període que encara és pitjor s'exagera més. És una cosa que no és tampoc diguem, el motiu, no? No, aquest hivern està sent pues, com altres, inclús una mica pitjor, però és una qüestió que fa anys que estem així, fa anys que ho estem denunciant i fa anys que no s'ha fet res per part de la conselleria, i una mica aquests són els motius.
En aquest sentit, i centrant-me en l'Hospital de Sabadell, després anem a la part més general, en aquesta reforma de les urgències està pendent d'aquests dos pisos del frontal Gran Via que puguin desencallar aquesta situació, perquè el que sempre se'ns explica és que el problema és la transició, no?, d'un pacient a urgències que es veu clar que s'ha d'ingressar fins que es pot derivar a planta. Recordo que l'últim dia que parlàvem ens deia que estaven al voltant d'un centenar de pacients pendents de poder ser traslladats. Encara la situació encara està en aquesta situació, en aquesta línia?
No, ara no, perquè des de que vam parlar l'última vegada, una de les maneres que va tenir, diguem, la Generalitat doncs, de descongestionar aquest i molts centres, no només aquest, la veritat és que crec que s'està fent a la majoria de centres, és que hi ha derivacions a altres centres, doncs en aquest cas en el General de Catalunya, i ara mateix doncs, es fan derivacions al dia, diverses, per descongestionar l'urgència com per fer un ingrés amb uns criteris, doncs, en teoria semblants, que en comptes de ser ingrés directament aquí, és un ingrés a l'Hospital General de Catalunya que forma part de la xarxa privada de la sanitat.
Per tant, això al final a la llarga té un cost més alt pel Departament de Salut?
Sí, efectivament. A la llarga, segur. I l'any passat em sembla que van ser 13 o 14 milions d'euros, que, bueno, aquí la veritat és que en el taulí hi ha hagut ampliacions, hi ha més llits dels que hi havia, però els llits que estan oberts són pràcticament els mateixos per una qüestió de falta de personal. I en comptes de, diguem, agafar això des del principi, no?, per part de la conselleria o per part de, des de l'administració, no?, i el toro per les banyes i dir, bueno, doncs, escolta, necessitem aquest personal, que hem d'oferir per poder-lo contractar, doncs llavors el que es fa és un gast que immediatament sembla més baix, que és assumir ingressos en altres centres, però que de llarga és, evidentment, un gast que és més alt.
Clar, i en aquest sentit, la solució és tenir més personal? És a dir, sí. Un dels punts que canviaria això seria contractar més personal?
Sí, sí, està claríssim. Ara hi ha més llits, però no estan oberts perquè no hi ha personal per obrir-los.
I no s'està contractant aquest personal?
No, és veritat que costa de trobar, és veritat que, a més, no, per acabar d'adobar, estem en una crisi en el sentit de que hi ha hagut moltes jubilacions, parlo de metges, però també d'altres col·lectius, infermeria, etc. I llavors hi ha una falta de personal evident, perquè no hi ha professionals sanitaris a l'atur, diguem. Però el que sí que passa és que molts professionals sanitaris fugen d'aquest sistema que, bueno, que cada cop els tracta pitjor, que té uns sous que no són competitius, que té unes condicions pues, formatives que no permeten la correcta formació, no? Etcètera, etcètera, etcètera. Tot això fa que sigui menys cridaner o menys atractiu, i això fa que molts professionals fugen, i això fa que llavors hi hagi falta de personal. Per això l'única manera de revertir-ho tot plegat és assegurar unes condicions que ens facin competitius dintre del país, dintre de l'Estat, dintre inclús d'Europa, perquè recordem que doncs, aquest any passat em sembla que es van quedar 70 places buides del MIR, però després, amb renúncies i així, s'han quedat 400 o 500 places buides. Són metges que no estan treballant? No, són metges que estan treballant de metge en altres llocs, però que han abandonat el sistema, i això doncs, és per les condicions, clarament.
I això pot anar en augment en els pròxims anys?
Sí, pot anar en augment, perquè a més està calculat que ara hi ha una generació molt gran de metges que es va jubilant a poc, evidentment no és una qüestió d'un any, però que hi haurà jubilacions en els propers anys i que de fet està calculat que amb les places del MIR que s'ofereixen actualment doncs no es cobreix les jubilacions que s'estan produint.
A banda d'aquesta situació de la falta de personal, de la situació de les urgències concretes que hem repassat a l'Hospital de Sabadell, quins altres aspectes els porten a dir hem d'anar a aquesta protesta?
Bueno, tot plegat, no? Tot el que dèiem, doncs un deteriorament del sistema, en moltes situacions doncs fins i tot encara hi ha retallades, l'època de retallades 2010-2011, que encara s'arrosseguen, el que deia, totes les condicions que no permeten assegurar que hi ha un nivell de contractació per assegurar també l'assistència del sistema. Al final és el que diem, no? Si no hi ha prou metges contractats a l'ambulatori, això fa que els pacients crònics estiguin mal controlats i acabin aguditzant i acabin a unes urgències d'un CAP o d'un hospital. Si ingressa més gent a l'hospital, hi ha un moment on els llits no donen per més. Si no hi ha prou personal a l'hospital tampoc per atendre'ls, no, i és tota aquesta cadena en la que la manera de tallar-la és assegurar les condicions per ser competitius, com deia abans, i per assegurar que les contractacions són proutes com per assegurar l'assistència.
Ara ens repassaven les convocatòries que hi ha convocades al taulí per demà i per dijous. Entenc convocatòries també convocades per metges de Catalunya, al taulí?
No, la veritat és que aquests dies, que com hi ha hagut aquest problema en l'efecte de forma de la vaga de la mesa sindical, doncs diguem que es fan aquestes concentracions amb les quals doncs, plenament tot el suport, però Metges de Catalunya fa convocatòria de manifestació centralitzada a Catalunya, a Barcelona, demà a les 10 a l'Avinguda de les Corts, bueno, allà al Departament de Salut, al costat del Camp Nou, que farem un recorregut fins a Sants, i el dia següent des de plaça Sant Jaume fins al Parlament.
Per tant, convocatòries en aquest cas per dimecres i dijous a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies a l'Àlex Mayer, representant de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell, per haver-nos atès avui. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.